Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
El coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern a Catalunya, Enric Millo, abonen les tesis de violència de l'acusació en el judici al Suprem. Acusen a Mossos d'Esquadra i el major Josep Lluís Trapero d'inacció durant el referèndum. Montse Manent.
De los Cobos ha acusat Trapero d'haver presentat un pla insuficient per impedir el referèndum, cosa que va obligar a actuar a les forces de l'Estat. Millo ha destacat la presència de grups violents durant la jornada.
No había ninguna duda de que nos encontrábamos en el escenario de incumplimiento por parte de la jefatura de Mossos de Escuadra del auto de la magistrada y, por lo tanto, que no estaban impidiendo el referéndum y, por lo tanto, teníamos que actuar.
Del número de personas que salieron ese día a la calle, hubo personas que salieron con diferentes voluntades. Hablando con los funcionarios que actuaron allí, las heridas y las lesiones que algunos de ellos me mostraron no se hacían con la mano.
El govern aprova un decret amb mesures per augmentar el nombre d'habitatges de lloguer a Catalunya i moderar-ne el preu.
La Generalitat pretén augmentar el parc d'habitatges de lloguer del 2 al 5% del total al mercat immobiliari. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha marcat quins són els principals objectius.
Incrementar l'oferta general d'habitatges a preus moderats i en especial dels habitatges en protecció pública en règim de lloguer. I també pretén facilitar l'accés a aquests habitatges a la població amb recursos econòmics insuficients.
Les entitats i col·lectius feministes ja han programat les activitats per commemorar el Dia de la Dona aquest divendres.
Són molts els municipis que preparen actes reivindicatius per aquest 8 de març. És el cas de la majoria de poblacions baixempordaneses.
Televisió de Costa Brava, Joana Valent.
L'Assemblea Feminista Les Violetes de Sant Feliu de Guíxols aprofitarà la gran manifestació per portar a terme una acció de denúncia sobre les tasques de cura que recauen en les dones, que no són remunerades i sovint estan invisibilitzades. Clara de Blas és membre de Les Violetes.
Reivindicar que el treball de cures, que és el que fan les dones cuidant a casa, ajudant en tot, també és una feina. I encara que no estigui remunerada, és una feina que molta gent no valora, que no té en compte.
La plataforma Trens Dignes i una vintena d'entitats més es mobilitzaran diumenge per reclamar més inversions al sistema ferroviari.
La protesta serà simultània en quatre ciutats catalanes i valencianes.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Denuncien que només s'inverteixi un 20% al tren convencional que utilitzen un 96% dels usuaris. Josep Caçador és portaveu de Trens Dignes.
Entenem que és molt important anar units tots, sobretot perquè hi ha una sèrie d'elements que són bàsicament els mateixos a tot arreu, que s'han dedicat i es dediquen tots els recursos a l'AVE i ha desaparegut els recursos per a la Rodalies i mitja distància.
La terrassenca Marta Pessarrodona, guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que atorga Òmnium Cultural.
La també narradora, traductora i crítica literària resident a Sant Cugat ostenta, a més, la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
Cugat.cat, Eva Garrido.
Durant l'acte en què s'ha anunciat la guanyadora, Pessarrodona ha posat sobre la taula el fet d'admirar.
Per nosaltres, doncs, allò Carner era Carner, Carla Riba era Carla Riba, Pere Quart era Pere Quart. Teníem un sentit d'admiració que ens sembla que actualment no és perquè ara demani que tota la gent jove m'ha d'admirar en absolut, però és que tu passes molt bé admirant. Admirar és estimar.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Molt bona tarda. Després d'un matí amb núvols abundants arreu del país, la tarda es manté més assolellada arreu del territori, només amb alguns núvols d'evolució a punts de muntanya i també a la zona de la Catalunya central, que puntualment deixen el cel mig ennuvolat. Temperatures avui més baixes arreu del país, excepte la zona de l'Empordà, on han pujat respecte ahir, i en conjunt se situen entre els 15 i els 20 graus. De cara al vespre hem de parlar d'un nou augment de la nuvolositat. Demà els núvols esperem que siguin més abundants arreu del país, s'aniran fent més abundants i compactes ja durant la matinada i amb algunes precipitacions. Fins a mig matí, a la zona del Pirineu i el Prepirineu, sobretot a la zona del vessant sud, i a partir de llavors podran afectar altres sectors del territori, sobretot de cara al vespre. Pel que fa a la temperatura, demà a primera hora serà més alta, la màxima es mantindrà bastant semblant a la d'avui o puntualment podrà baixar lleugerament i amb vent reforçat a cotes elevades del Pirineu i també a la zona de l'Alt Empordà. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments encara diferents vies presenten aturades, especialment al voltant de la capital catalana. Pel que fa a afectacions, hem de parlar de tres incidències. A la B30 Sant Cugat del Vallès, per un accident hi ha un carril tallat en sentit sud, i aturades en aquest punt. Aturades també en aquest cas per obres a la Nacional 340 a Cervelló, en sentit sud, en direcció a l'enllaç amb la B24. Hi ha un carril tallat per aquestes obres i més de 2 quilòmetres de cues. I també per obres, en aquest cas, a la frontera, a l'autopista P7, a la Jonquera, en sentit França, hi ha uns altres 3 quilòmetres de retencions. A banda, doncs parlem, com dèiem, de vies que encara a aquesta hora van plenes, com és el cas de l'autopista C32, amb aturades entre pràcticament Gavà i Sant Boi d'entrada i també de Cornellà a Sant Boi de sortida. Aturades també que es mantenen encara a les dues rondes de Barcelona, especialment en sentit Besòs. També l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit sud, de la C58 a Sabadell, en els dos sentits de la marxa, o a la C17, al tram de Parets del Vallès, en els dos sentits, especialment més en sentit Barcelona. És tot de moment, bona tarda.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tot una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la perla verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El coordinador de l'operatiu policial de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos, ha acusat els màxims responsables del Departament d'Interior d'haver-se negat a impedir el referèndum. Durant la sessió de tarda del judici al procés, de los Cobos i abans el secretari tècnic del Ministeri d'Interior, Juan Antonio Puigcerver, han posat el focus en les discrepàncies entre la Generalitat i els responsables estatals.
Juan Antonio Puigcerver ha explicat que les dissensions partien del fet que, al seu parer, la Generalitat volia garantir la seguretat al referèndum i els responsables d'Interior impedir-lo. Unes paraules que ha ratificat posteriorment Pérez de los Cobos, que ha volgut destacar que el major Josep Lluís Trapero va posar traves des del primer moment.
Cuando yo le recrimino que ese plan no está encaminado a impedir el referéndum, él se dirige al fiscal superior y le dice que no reconoce en mi persona ninguna potestad para darle instrucciones, a lo que el fiscal superior le dice que modifique el plan para la finalidad que era impedir el referéndum.
Pérez de los Cobos ha qualificat de kafkiana la reunió de la Junta de Seguretat prèvia al referèndum. Una part volia evitar el referèndum i l'altra posava la convivència per davant de les ordres de la jutja. El coordinador del dispositiu policial ha recordat una conversa amb el president Carles Puigdemont.
Recuerdo que el entonces presidente de la Generalitat llegó a decir que un mandamiento judicial no podía pisotear los derechos de los ciudadanos o algo así. Pues yo le interpelé al presidente de la Generalitat y le dije, mire, presidente, desconvoque usted.
En la jornada del referèndum, Pérez de los Cobos ha explicat que van estar des de la primera hora del matí pendents de si els Mossos farien la feina assignada d'impedir la votació i que una vegada comprovat que no era així, van decidir actuar.
No había ninguna duda de que nos encontrábamos en el escenario de incumplimiento por parte de la jefatura de Mossos de Escuadra del auto de la magistrada y, por lo tanto, que no estaban impidiendo el referéndum y, por lo tanto, teníamos que actuar.
Com ahir el secretari d'Estat, José Antonio Nieto, el coordinador del dispositiu, ha dit que tècnicament no es van produir càrregues policials. També ha negat que en cap moment es donés l'ordre d'aturar l'actuació.
En la sessió del matí, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que Catalunya va viure un clima de violència sostinguda entre el 10 de setembre i l'1 d'octubre de 2017. Millo també s'ha referit a manifestacions amb un component violent evident. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Millo ha parlat de violència, amenaces i assetjament constants a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, al poder judicial i als representants del govern espanyol a Catalunya. Durant la seva declaració, l'exdelegat del govern espanyol ha destacat el caràcter violent i organitzat de les mobilitzacions.
Del número de persones que salieron ese día a la calle, que es un número importante, no sé cifrarlo, pero es un número muy importantísimo de gente que salió a la calle, hubo personas que salieron con diferentes voluntades. Entonces, yo no dispongo de ningún dato que me permita dar cifra concreta de quién llevaba objetos que podían ser utilizados en contra de la actuación de la Policía Judicial y quién no. Lo que sí que le puedo decir y asegurar es que de mi conocimiento de los hechos y de mi relación después hablando con los funcionarios que actuaron allí, las heridas y las lesiones que algunos de ellos me mostraron no se hacían con la mano.
Millo també ha parlat del major Trapero i dels Mossos d'Esquadra, assegurant que abans de l'1 d'octubre van donar a entendre que sota cap concepte no utilitzarien la força.
Esto tuvo una respuesta por parte del secretario de Estado y hubo ahí un debate porque el secretario de Estado le planteó un ejemplo concreto que a todas luces obligaría al uso de la fuerza, ¿no? Yo lo he explicado también antes cuando respondía al fiscal. Y la respuesta del señor Trapero fue que no, ni en ese caso. Sí había personas mayores o niños, etcétera, que no.
Millo també ha dit que va intentar persuadir Puigdemont perquè no tirés endavant amb el referèndum.
També en la sessió del matí, l'exvicepresidenta del govern, Neus Munté, ha explicat que va deixar el càrrec per motius personals i ha corroborat que Puigdemont li va demanar mediació al lendakari Urkullu.
Neus Munté ha negat que Puigdemont l'assessés per motius polítics, com argumentava la fiscalia, sinó que va plegar ella per motius personals i per càrregues de feina. I ha testimoniat com va anar la reunió entre els presidents Puigdemont i Urkullu.
Le pidió que mediara para conseguir un acuerdo político con el gobierno del Estado.
Pero usted en esa reunión, ¿qué es lo que percibió? Es lo que está preguntando.
Percibió una voluntad sincera de conseguir un diálogo y un acuerdo con el gobierno del Estado, como en todo momento, también anteriormente.
Munté també ha explicat que en les reunions de l'executiu mai no es va parlar de referèndum ni d'unilateralitat, ni del paper tindrien els Mossos l'1 d'octubre.
I en relació al judici, continua la indignació entre els partits catalans per les declaracions de l'ex-número 2 d'Interior, José Antonio Nieto, negant càrregues policials l'1 d'octubre, o les que ara sentíem d'Enric Millo en relació a violència i assetjament a cossos policials.
Des del govern, la portaveu Elsa Artadi ha qualificat de ridícul negar la violència policial en el referèndum de l'1 d'octubre.
Sembla que fer negacionisme a aquestes alçades sobre uns fets que va veure tothom i, de fet, que es van veure arreu del món, em sembla que traspassa la línia del que és ridícul, aquestes alçades. Són unes imatges que es van veure arreu del món. L'únic lloc on no es poden visualitzar és a la sala del Suprem, perquè el jutge Marchena decideix que això no és rellevant.
Des del Parlament, la portaveu dels Comuns, Jessica Albiach, ha qualificat d'infames les paraules de Nieto, acusant els Mossos d'inacció, mentre que pel diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, aquests testimonis aporten llum al cas.
També se parla de la deixadesa de funcions dels Mossos d'Esquadra, quan els números el que ens diuen és que els Mossos d'Esquadra van tancar més escoles i van recollir més urnes que el que va fer la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per tant, jo crec que són unes declaracions infames.
Ahora es el turno de que se oiga a los testigos que tienen obligación de decir verdad, seguro que arrojarán una luz.
Des d'Esquerra acusen Millo de fer servir el cinisme i la demagògia com a arma política.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern vol augmentar el nombre d'habitatges de lloguer i moderar-ne el preu. Per aconseguir-ho, avui s'ha aprovat un decret amb mesures com la d'obligar tota la publicitat i els contractes de pisos de lloguer a adjuntar-ne l'índex de referència de preus de lloguer.
Actualment, el parc d'habitatges de lloguer a Catalunya és del 2%. Amb el nou decret, la Generalitat vol augmentar-lo fins al 5% del total i, a més, contenir-ne el preu. Per aconseguir-ho, el Departament de Territori ha aprovat 30 mesures urgents. Així es crea un nou model d'habitatge de protecció oficial de qualificació permanent i totes les noves construccions públiques hauran de ser de lloguer. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha marcat quins són els principals objectius.
Incrementar l'oferta general d'habitatges a preus moderats i en especial dels habitatges en protecció pública en règim de lloguer i també pretén facilitar l'accés a aquests habitatges a la població amb recursos econòmics insuficients.
Aquestes mesures se sumen a les ja anunciades ahir per la consellera de Justícia, com la d'augmentar la durada dels contractes de lloguer o la creació d'un índex de referència públic. Justament aquest índex també servirà perquè els llogaters sàpiguen si fan un bon negoci.
Tota la publicitat i els contractes dels pisos de lloguer hagin de portar l'índex de referència de preus de lloguer.
A més, si se supera el preu de referència, els propietaris no podran accedir als ajuts públics al lloguer. El decret també estableix mesures per fer front a l'emergència social, com permetre que les entitats socials siguin beneficiàries de les expropiacions d'habitatges buits.
I encara en terreny social, el centre d'acollida Xatrac de Canet de Mar, un dels molts que acull joves migrats sense referents familiars a Catalunya, participa del programa pilot de mentoria per a aquest col·lectiu. És una iniciativa de la Generalitat per facilitar-ne la relació amb persones i famílies que els permetin vincular-se amb la societat d'acollida. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Les trobades han de servir per treballar el suport emocional, la participació a la societat d'acollida i l'acompanyament en la formació, especialment la lingüística. El tècnic del Comitè d'Acollida de Persones Refugiades de la Secretaria d'Igualtat, Immigració i Ciutadania, Abdul Alawi, comenta quins requisits ha de complir qualsevol persona que vulgui fer de mentor.
Un mentor no és un professional, és una relació de tu a tu. Volem que siguin persones actives i preocupades i compromeses amb la societat, participin en la vida social i cultural del seu municipi. Demanem constància, tolerància a la frustració, a resiliència.
A nivell formal cal tenir més de 25 anys i disposar del certificat de penals. El programa preveu una trobada setmanal durant un període mínim de 6 mesos.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
A les portes de la celebració divendres del Dia de la Dona són molts els municipis que preparen actes reivindicatius per commemorar-lo. És el cas de la majoria de poblacions baix-empordaneses, on les entitats i col·lectius feministes ja han programat les activitats del 8 de març. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. Els col·lectius feministes ja preparen les pancartes per divendres, en què les dones estan cridades a paralitzar la societat, a la feina, la llar, els estudis i el consum. L'Assemblea Feminista Les Violetes de Sant Feliu de Guíxols aprofitarà la gran manifestació per portar a terme una acció de denúncia sobre les tasques de cura que recauen en les dones, que no són remunerades i sovint estan invisibilitzades. Clara de Blas és membre de Les Violetes.
Reivindicar que el treball de cures, que és el que fan les dones cuidant a casa, ajudant en tot, també és una feina. I encara que no estigui remunerada, és una feina que molta gent no valora, que no té en compte.
L'acte central del 8M a la província de Girona serà la gran manifestació que sortirà a partir de les 6 de la tarda de Plaça Independència de Girona. Però al matí al Baix Empordà també s'hi faran diversos actes reivindicatius en municipis com la Bisbal d'Empordà, Torroella de Montgrí, Palamós o Sant Feliu de Guíxols.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La patronal vallesana SECOT torna a ser soci a ple dret de Foment de Treball un any després de ser-ne expulsada. Les dues patronals han fet les paus i asseguren que deixen enrere les desavinences per sumar esforços. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tots dos presidents s'han mostrat contents, orgullosos i molt satisfets de l'acord. El de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha dit que el comptador es posa a zero i que les desavinences del passat queden enrere.
Deixar de banda les discrepàncies anteriors, que van ser-hi, ha arribat un equip nou a Foment i hem arribat a un acord amb els senyors de SECOT.
I el president de SECOT, Antoni Abad, ha assegurat que entren a Foment de ple dret i que hi seran proactius.
No serem uns convidats. Ens integrem en els òrgans de govern, en les comissions de treball, amb tota la nostra proactivitat i amb tots els nostres objectius.
Abad ha negat que l'acord sigui per tenir més pes en la representació respecte a PMEC. Però Sánchez Llibre ha admès que tenir a SECOT de nou com a associat ajuda en aquest conflicte que manté amb el govern.
La calor i l'escassetat de pluges del darrer mes ha fet avançar fins a dues setmanes la campanya de rec a Lleida. Els canals aragonesos i lleidatans ja han començat a abastir d'aigua les poblacions i els camps de cultiu. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Canals com el d'Aragó i Catalunya, el de Pinyana, el de Segarra-Garrigues, l'Algerri-Balaguer, de les comarques del Segrià i les Garrigues, estrenen temporada. Tot plegat a causa de l'escassa pluja d'aquest mes de febrer i les altes temperatures que han fet avançar la campanya de regadiu. Ramon Piqué, el president del canal de Pinyana, una infraestructura que abasteix els termes de fins a una dotzena de municipis, tant del Segrià com de la Llitera, explica que ja estan bombant l'aigua necessària.
Comença bé perquè el bon clima... un clima excepcional, sequera, unit a altes temperatures, i els camps necessiten aigua. Hem començat abans, però paulatinament.
Els pagesos començaven a patir per la sequedat dels camps, principalment dels d'ordi i de blat, mentre que confien que els camps fruiters, cada vegada més florits, no es vegin afectats per una gelada sobtada.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Tortosa, on la plataforma Trens Dignes i una vintena d'entitats més es mobilitzaran diumenge per reclamar més inversions al sistema ferroviari. La protesta serà simultània en quatre ciutats catalanes i valencianes. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Les entitats assenyalen que un 80% dels pressupostos ferroviaris es destinen a les infraestructures deficitàries de l'alta velocitat, que només beneficien un 3,8% dels usuaris, i denuncien que només s'inverteixi un 20% al tren convencional, que utilitzen un 96% dels usuaris. Josep Caçador és portaveu de Trens Dignes.
Entenem que és molt important anar units tots, sobretot perquè hi ha una sèrie d'elements que són bàsicament els mateixos a tot arreu, no només Catalunya i València, sinó la resta d'estat. El problema quin és? Fonamentalment, que s'han dedicat i es dediquen tots els recursos a l'AVE i ha desaparegut els recursos per a les rodalies i mitja distància.
Sota el lema Xiulem pel tren es faran manifestacions a Tortosa, Salou, València i Ontinyent.
El municipi de Torrelameu, a la Noguera, canviarà els senyals d'estop del municipi per altres en els quals es podrà llegir pareu. Dissabte, en el marc de la Fira de la República, s'estrenaran els primers 4 senyals del total de 27 que s'han d'instal·lar. M1FM, Pere Gilard.
Tot i que les normes estatals de la Direcció General de Trànsit defineixen el rètol de detenció obligatòria com un octàgon amb les lletres d'estop, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme va validar la patent al consistori a finals del 2018. Carles Comès, l'alcalde de Torrelameu, explica l'objectiu que persegueixen amb aquesta acció.
Nosaltres, al cap de la fi, no és anar contra un senyal com abans de dir de ser del pas o a ser diu el pas, que això es va canviar, però hi ha una senyal anglosaxona que és estop, que també és molt internacional, la veritat, però vam considerar, ostres, doncs el millor que fiquem doncs amb lleidatà, no? No pareu, no? I és el que han fet. A partir d'aquí, tothom qui vulgui doncs se pugui sumar i es pugui tornar a una normalització lingüística que ara comença a ser el pas o altres senyals.
Aquest municipi de la Noguera ja va ser notícia fa uns mesos per ser el primer poble de Catalunya que dedicava 9 dels seus carrers als presos polítics catalans. Ara, en el marc de la Fira de la República, que té lloc aquest cap de setmana, serà Roger Espanyol, votant que va perdre un ull durant l'1 d'octubre, qui inaugurarà les primeres 4 noves senyals de pareu.
En cultura, la terrassenca Marta Pessarrodona ha estat guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural i que està dotat amb 20.000 euros. Es tracta de la sisena dona que guanya aquest guardó d'entre els 51 que s'han donat. La també narradora, traductora i crítica literària resident a Sant Cugat ostenta, a més, la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura. Cugat.cat, Eva Garrido, bona tarda.
Bona tarda. El jurat ha remarcat que Pessarrodona és una escriptora polifacètica i que ha jugat sempre a favor de la cultura, la catalana i l'europea, amb la qual ha trobat un diàleg continuat. Durant l'acte en què s'ha anunciat la guanyadora, Pessarrodona ha posat sobre la taula el fet d'admirar i ha afirmat que actualment no s'admira com abans.
Per nosaltres, doncs, allò Carner era Carner, Carla Riba era Carla Riba, Pere Quart era Pere Quart. Teníem un sentit d'admiració que em sembla que no veig actualment. No és perquè ara demani que tota la gent jove m'ha d'admirar en absolut, però és que tu passes molt bé admirant, admiràs, estimar.
En declaracions a Cugat.cat, l'alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, ha destacat el fet que la premiada sigui una dona, un reconeixement merescut del talent santcugatenc. Ha afirmat també que vam ser visionaris com a ciutat per posar el seu nom a una biblioteca.
Un any més arriba l'art als patis al Poble Nou del Delta, Amposta. Aquest cap de setmana, 6 masies del municipi obriran els seus patis al públic per gaudir d'unes jornades culturals amb música, poesia, circ i dansa. Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
Espectacles de música, teatre, circ i dansa ompliran 6 patis de Casa de Pagès del Poble Nou del Delta. La segona edició de l'Art als Patis del Poble Nou arrencarà el pròxim cap de setmana del 9 al 10 de març. Aquestes jornades d'art i cultura tenen el repte d'integrar l'entorn del Delta amb la creació artística i cultural. Així ho explica el director de la companyia de teatre Los Navegantes, Jesús Pescador.
Permiten que sitios especiales como son los patios del Poble Nou y el pueblo en general, sitios con un encanto especial, pues un fin de semana al año, pues eso, puedan ofrecer no solo actividades turísticas y gastronómicas, sino también culturales, musicales, teatrales.
La música serà un element d'unió amb la resta dels espectacles. La companyia Aigua amb Gas acompanyarà els visitants als patis on s'organitzen les obres. Les entrades ja es poden adquirir a l'Ajuntament d'Amposta o es poden comprar 10 minuts abans de començar els espectacles.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Astrid Fina guanya 2 medalles de plata a la Copa del Món de surf de neu paralímpic.
La cita es disputa fins diumenge a les pistes de l'estació de la Molina. La barcelonina s'ha endut els 2 metalls a la prova de border cross després de només quedar per darrere en totes dues ocasions de l'holandesa Lisa Van Schooten. Astrid Fina ja ha guanyat aquesta temporada 5 medalles en la disciplina de border cross. A partir d'aquest dijous, la rider catalana tindrà l'oportunitat de guanyar més medalles durant la prova de la Copa del Món a la Molina, aquesta vegada la modalitat de banquet slalom.
En futbol, el Girona convoca 16 jugadors del primer equip per la Supercopa de Catalunya.
El tècnic Eusebio Sacristán ha donat la llista per jugar demà dimecres contra el Barça a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta de Sabadell. Són els habituals dels últims partits. L'entrenador del conjunt gironí farà descansar Ramallo i Bono, mentre que Mojica, Adai i Juanpe continuen de baixa.
I encara en futbol, la crisi econòmica al Reus B comença a solucionar-se.
De moment, alguns jugadors del filial rojinegre han rebut les nòmines pendents. D'altra banda, el club hauria d'entrar ja en concurs de creditors amb l'objectiu de garantir la supervivència de la societat anònima esportiva.
Richie Porte disputarà la Volta a Catalunya.
El ciclista australià campió de l'edició del 2015 ha canviat la París-Nice, que comença aquest mateix diumenge, per la Volta a Catalunya, a causa d'una bronquitis que ha retardat la seva preparació. La prova catalana li dona 2 setmanes més de marge. El corredor del Trek Segafredo s'uneix al cartell de favorits.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona acorda la rescisió del contracte de Dakota Matías.
La penya decideix prescindir de l'escorta nord-americà que no havia tornat a la disciplina del club després de 10 dies de permís.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Del 6 al 24 de març, 38è Festival de Jazz Terrassa. Danilo Pérez, John Patitucci, Terry Lyne Carrington, Kenny Barron, Ju Sunna, David Murray, Dan Brown i figures del jazz català a diferents escenaris. Fins a 60 concerts i activitats per celebrar el 60 aniversari del Club de Jazz Terrassa. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa. Saber quan se celebra el carnaval tampoc és tan complicat. Hem d'agafar la primera lluna plena posterior a l'equinoxi de primavera, comptar a partir d'aquí el segon diumenge posterior i restar-li 40 dies. El resultat és el dimecres de cendra, dia on en realitat acaba el Carnestoltes, festa que sol arrencar el dijous anterior, que és dijous gras. Sí, segurament sigui més fàcil buscar-ho a Google. Ens hem caut tard, arrencat ja el mes de març. Doncs voleu saber una cosa? A Olot encara animen més el ball de xifres del calendari i celebren la festa més irreverent de l'any una setmana més tard que la resta de Catalunya. Enguany, el Carnaval Olotí se celebra del 8 al 10 de març, arribant a la 30a edició de la Gran Rua del Dissabte, on prenen part fins a 2.000 persones. A banda de la rua, el Carnestoltes d'Olot es caracteritza per escollir un rei i una reina del carnaval diferents a cada edició. Enguany seran 2 membres de la colla carnavalera de la Casa d'Andalusia. Altres actes propis del carnaval a la capital de la Garrotxa són l'espectacle reial, on el rei i la reina interpreten un playback, el ball de les dones i, sobretot, molta música, amb l'orquestra Diversiones com a caps de cartell. Els comerços de la ciutat també participen de la festa amb un concurs d'aparadors, comparses, ambientació i animació, en aquesta edició 2019, tematitzat de músiques del món. Del 8 al 10 de març, Carnaval d'Olot. Més informació al web cit.olot.com. www.radiocatalunyaràdio.com.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i l'exdelegat del govern a Catalunya, Enric Millo, abonen les tesis de violència de l'acusació en el judici al Suprem. Acusen a Mossos d'Esquadra i el major Josep Lluís Trapero d'inacció durant el referèndum. Montse Manent.
De los Cobos ha acusat Trapero d'haver presentat un pla insuficient per impedir el referèndum, cosa que va obligar a actuar les forces de l'Estat. Millo ha destacat la presència de grups violents durant la jornada.
No había ninguna duda de que nos encontrábamos en el escenario de incumplimiento por parte de la jefatura de Mossos d'Esquadra del auto de la magistrada y, por lo tanto, que no estaban impidiendo el referéndum y, por lo tanto, teníamos que actuar.
Del número de personas que salieron ese día a la calle, hubo personas que salieron con diferentes voluntades. Hablando con los funcionarios que actuaron allí, las heridas y las lesiones que algunos de ellos me mostraron no se hacían con la mano.
El govern aprova un decret llei amb mesures per augmentar el nombre d'habitatges de lloguer a Catalunya i moderar-ne el preu.
La Generalitat pretén augmentar el parc d'habitatges de lloguer del 2 al 5% del total del mercat immobiliari. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha marcat quins són els principals objectius.
Incrementar l'oferta general d'habitatges a preus moderats i en especial dels habitatges en protecció pública en règim de lloguer. I també pretén facilitar l'accés a aquests habitatges a la població amb recursos econòmics insuficients.
El Banc de Sang i Teixits presenta una campanya per sensibilitzar la població i augmentar les reserves de sang en el marc dels actes del Dia de la Dona.
Amb el lema Dona Power, el projecte arriba a 12 hospitals catalans, entre els quals es troba l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre de 80 a 100 transfusions al dia. D'aquí la necessitat de campanyes com la de Dona Power. Escoltem la Sarai Almerge, promotora del Banc de Sang i Teixits de Can Ruti.
Si fem una comparativa dels donants de sang que fan la seva donació i mirem la transfusió que tenim diàriament, com ho fem? Doncs gràcies als equips mòbils.
Els productors de fruita i hortalisses de Lleida creuen en un possible Brexit sense acord al Regne Unit no afectarà els seus productes.
L'associació empresarial Afrucat considera que, malgrat la possibilitat d'aplicar-hi aranzels, el sobrecost l'acabaria assumint el consumidor anglès.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El director general d'Afrucat, Manel Simón, considera que això no repercutiria en la presència de fruita lleidatana al Regne Unit.
La nostra competitivitat i la nostra qualitat en el Regne Unit està assegurat. Els compradors del Regne Unit valoren sobretot la renovació varietal que s'ha produït en els darrers 10-15 anys a Catalunya especialment i, per tant, doncs jo crec que està assegurada la nostra presència.
La terrassenca Marta Pessarrodona, guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural.
La també narradora, traductora i crítica literària resident a Sant Cugat ostenta més la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
Cugat.cat, Eva Garrido.
Durant l'acte en què s'ha anunciat la guanyadora, Pessarrodona ha posat sobre la taula el fet d'admirar.
Per nosaltres, doncs, allò Carné era Carné, Carla Riba era Carla Riba, Pere Quart era Pere Quart. Teníem un sentit d'admiració. Sembla que no veig actualment. No és perquè ara demani que tota la gent jove m'ha d'admirar, en absolut. Però és que tu passes molt bé admirant. Admirar és estimar.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Molt bona tarda. Després d'un matí amb núvols abundants arreu del país, la tarda es manté més assolellada arreu del territori, només amb alguns núvols d'evolució a punts de muntanya i també a la zona de la Catalunya central, que puntualment deixen el cel mig ennuvolat. Temperatures avui més baixes arreu del país, excepte la zona de l'Empordà, on han pujat respecte ahir, i en conjunt se situen entre els 15 i els 20 graus. De cara al vespre hem de parlar d'un nou augment de la nuvolositat. Demà els núvols esperem que siguin més abundants arreu del país, s'aniran fent més abundants i compactes ja durant la matinada i amb algunes precipitacions. Fins a mig matí, a la zona del Pirineu i el Prepirineu, sobretot a la zona del vessant sud, i a partir de llavors podran afectar altres sectors del territori, sobretot de cara al vespre. Pel que fa a la temperatura, demà a primera hora serà més alta, la màxima es mantindrà bastant semblant a la d'avui o puntualment podrà baixar lleugerament i amb vent reforçat a cotes elevades del Pirineu i també a la zona de l'Alt Empordà. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Malgrat aquesta hora tot plegat sembla que ja va estirant i millorant pel que fa al volum de trànsit, és cert que queden alguns punts encara amb dificultats, especialment per alguna incidència. El cas, per exemple, de les obres que afecten a la Nacional 340 a l'altura de Serapalló, sentit Tarragona, sentit sud, per connectar amb la B24, aquí hi ha un carril tallat i retencions, per tant, en aquest tram de la N340. Passa el mateix a l'autopista AP7, on a causa d'unes obres de la Jonquera hi ha uns 3 quilòmetres de cues en sentit França, en aquest cas són obres en la connexió amb l'autopista A9. D'altra banda, la resta de punts, com dèiem, tot i la millora, a algunes zones, alguns trams, encara en volum, especialment les dues rondes, en sentit Besòs, la B23 a Molins de Rei, sentit Martorell, o també la C58 al tram de Badia del Vallès en direcció a Sabadell. És tot, bona tarda.
Ei, és temps de Pèsols al Maresme. T'ho perdràs? Rutes gastronòmiques, mostres culinàries, tot una cuina basada en el pèsol i molt més t'espera del 3 de març al 28 d'abril al Maresme. Consulta tot el programa d'activitats a costadebarcelonamaresme.cat i vine a gaudir de la Perla Verda del Maresme. Campanya impulsada pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El coordinador de l'operatiu policial de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos, ha acusat els màxims responsables del Departament d'Interior d'haver-se negat a impedir el referèndum i fins i tot els Mossos de col·laborar amb la consulta. De los Cobos i abans el secretari tècnic del Ministeri d'Interior, Juan Antonio Puigcerver, han posat el focus de les discrepàncies entre la Generalitat i els responsables estatals.
Juan Antonio Puigcerver ha explicat que les dissensions partien del fet que, al seu parer, la Generalitat volia garantir la seguretat del referèndum i els responsables d'Interior impedir-lo. Unes paraules que ha ratificat posteriorment Pérez de los Cobos, que ha volgut destacar que el major Josep Lluís Trapero va posar traves des del primer moment.
Cuando yo le recrimino que ese plan no está encaminado a impedir el referéndum, él se dirige al fiscal superior y le dice que no reconoce en mi persona ninguna potestad para darle instrucciones, a lo que el fiscal superior le dice modifique el plan para la finalidad que era impedir el referéndum.
En la jornada del referèndum, el coordinador policial ha explicat que van estar des de primera hora del matí pendents de si els Mossos farien la feina assignada d'impedir la votació i que, una vegada comprovat que no era així, van decidir actuar.
No había ninguna duda de que nos encontrábamos en el escenario de incumplimiento por parte de la jefatura de Mossos de Escuadra del auto de la magistrada y, por lo tanto, que no estaban impidiendo el referéndum y, por lo tanto, teníamos que actuar.
De los Cobos fins i tot ha acusat la policia catalana d'haver col·laborat activament en el referèndum.
Que en algunos casos los Mossos estaban esperando a que terminara la votación y una vez terminada se vio cómo estaban claramente las urnas y en otros casos se llegó a ver cómo eran los propios Mossos los que sostenían las urnas mientras algún ciudadano depositaba su voto.
Com ahir, el secretari d'Estat, José Antonio Nieto, el coordinador del dispositiu, ha dit que tècnicament no es va produir càrregues policials. També ha negat que en cap moment es donés l'ordre d'aturar l'actuació.
En la sessió del matí, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que Catalunya va viure un clima de violència sostinguda entre el 10 de setembre i l'1 d'octubre de 2017. Millo també s'ha referit a manifestacions amb un component violent evident. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Millo ha parlat de violència, amenaces i assetjament constants a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, al poder judicial i als representants del govern espanyol a Catalunya. Durant la seva declaració, l'exdelegat del govern espanyol ha destacat el caràcter violent i organitzat de les mobilitzacions.
Del número de persones que salieron ese día a la calle, que es un número importante, no sé cifrarlo, pero es un número muy importantísimo de gente que salió a la calle, hubo personas que salieron con diferentes voluntades. Entonces, yo no dispongo de ningún dato que me permita dar cifra concreta de quién llevaba objetos que podían ser utilizados en contra de la actuación de la policía judicial y quién no. Lo que sí que le puedo decir y asegurar es que de mi conocimiento de los hechos y de mi relación después, hablando con los funcionarios que actuaron allí, las heridas y las lesiones que algunos de ellos me mostraron no se hacían con la mano.
Millo també ha parlat del major Trapero i dels Mossos d'Esquadra, assegurant que abans de l'1 d'octubre van donar a entendre que sota cap concepte no utilitzarien la força.
Esto tuvo una respuesta por parte del secretario de Estado y hubo ahí un debate porque el secretario de Estado le planteó un ejemplo concreto que a todas luces obligaría al uso de la fuerza, ¿no? Yo lo he explicado también antes cuando respondía fiscal. Y la respuesta del Sotapero fue que no, ni en ese caso. Sí había personas mayores o niños, etcétera, que no.
Millo també ha dit que va intentar persuadir Puigdemont perquè no tirés endavant amb el referèndum.
També en la sessió del matí, l'exvicepresidenta del govern, Neus Munté, ha explicat que va deixar el càrrec per motius personals i ha corroborat que Puigdemont li va demanar mediació al lendakari Urkullu.
Neus Munté ha negat que Puigdemont l'assessés per motius polítics, com argumentava la fiscalia, sinó que va plegar ella per motius personals i per càrregues de feina. I ha testimoniat com va anar la reunió entre els presidents Puigdemont i Urkullu.
Le pidió que mediara para conseguir un acuerdo político con el gobierno del Estado.
Pero usted en esa reunión, ¿qué es lo que percibió? Es lo que está preguntando.
Percibió una voluntad sincera de conseguir un diálogo y un acuerdo con el gobierno del Estado, como en todo momento, también anteriormente.
Munté també ha explicat que en les reunions de l'executiu mai no es va parlar de referèndum ni d'unilateralitat, ni del paper que tindrien els Mossos l'1 d'octubre.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern vol augmentar el nombre d'habitatges de lloguer i moderar-ne el preu. Per aconseguir-ho, avui s'ha aprovat un decret amb mesures com la d'obligar tota la publicitat i els contractes de pisos de lloguer a adjuntar-ne l'índex de referència de preus de lloguer.
Actualment, el parc d'habitatges de lloguer a Catalunya és del 2%. Amb el nou decret, la Generalitat vol augmentar-lo fins al 5% del total i, a més, contenir-ne el preu. Per aconseguir-ho, el Departament de Territori ha aprovat 30 mesures urgents. Així es crea un nou model d'habitatge de protecció oficial de qualificació permanent i totes les noves construccions públiques hauran de ser de lloguer. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha marcat quins són els principals objectius.
Incrementar l'oferta general d'habitatges a preus moderats i en especial dels habitatges en protecció pública en règim de lloguer i també pretén facilitar l'accés a aquests habitatges a la població amb recursos econòmics insuficients.
Aquestes mesures se sumen a les ja anunciades ahir per la consellera de Justícia, com la d'augmentar la durada dels contractes de lloguer o la creació d'un índex de referència públic. Justament aquest índex també servirà perquè els llogaters sàpiguen si fan un bon negoci.
Tota la publicitat i els contractes dels pisos de lloguer hagin de portar l'índex de referència de preus de lloguer.
A més, si se supera el preu de referència, els propietaris no podran accedir als ajuts públics al lloguer. El decret també estableix mesures per fer front a l'emergència social, com permetre que les entitats socials siguin beneficiàries de les expropiacions d'habitatges buits.
Lleida se sumarà a les poblacions catalanes que homenatgen les víctimes del nazisme deportades a camps de concentració a través de la col·locació de les populars llambordes Stolperstein. N'hi ha més de 60.000 repartides per tot el món. El seu creador, Gunter Denmig, visitarà personalment la capital del Segrià per participar d'aquest homenatge. Lleida Ràdio, Anna Martín.
Lleida n'obtindrà 11 en la primera fase donada la gran quantitat de demanda de Jan Bordes en aquests anys. A part del projecte de Stolperstein, estudiants de diferents centres educatius de Lleida també visitaran el camp de concentració de Mauthausen en la commemoració del seu alliberament. El regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan Gómez, ha explicat què es busca amb aquesta visita.
Vegin in situ la realitat del que és un camp de concentració, per tal de que prenguin consciència, se sensibilitzin del que representa un camp de concentració, que ho han estat treballant en el marc teòric, però que també val la pena que tinguin una visió del tema, no?
Mitjançant aquest conveni seran 14 els alumnes dels instituts Guindàvols, la Caparrella i Adonosa i Torre Vicenç i l'Institut d'Almenar que participaran en aquesta iniciativa sota el nom Mai un número.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Coincidint amb la celebració del Dia de la Dona, aquest divendres el Banc de Sang i Teixits ha preparat una campanya per sensibilitzar la població i augmentar les reserves de sang. Amb el lema Dona Power, el projecte arriba a 12 hospitals catalans, entre els quals es troba l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
La xifra de dones que són donants de sang són similars a la dels homes, tot i que elles poden fer-ho 3 vegades l'any i ells 4. Al 2018, les dones de 30 a 44 anys han estat les que més han donat, trencant la tendència d'altres anys en què les més joves eren les més solidàries. Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre de 80 a 100 transfusions al dia. Ara mateix hi ha reserves de sang per 6-7 dies. D'aquí la necessitat de campanyes com la de Dona Power. Escoltem la Sarai Almerger, promotora del Banc de Sang i Teixits de Can Ruti.
Si fem una comparativa dels donants de sang que fan la seva donació, que són uns 30, i mirem la transfusió que tenim diàriament, 80-100, posem de mitja, com ho fem? Doncs gràcies als equips mòbils.
El passat gener, el Banc de Sang i Teixits de Badalona, a Can Ruti, va assolir les 1.000 donacions. Al febrer, però, no es va arribar a les 700. És per això que els experts demanen no abaixar la guàrdia.
I a les portes de la celebració d'aquest Dia de la Dona són molts els municipis que fan iniciatives per commemorar-lo. A Sant Andreu de la Barca, l'Ajuntament ha decidit dedicar una plaça a Clara Campoamor com a homenatge a aquesta gran activista i política de la Segona República. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
Va ser advocada, escriptora i política i va destacar el paper de la defensa dels drets de la dona. Per això el canvi de nom es produirà aquest mateix divendres coincidint amb el Dia de la Dona. L'alcalde Enric Llorca explica els motius d'aquest canvi de nom.
El que pretén és reconèixer la importància de les dones en la societat.
La plaça està situada en el barri del Palau de Sant Andreu de la Barca i el canvi de nom serà aquest divendres. Entre els actes previstos, enlairament de globus i també una xocolatada popular.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Els productors de fruita i hortalisses de Lleida no patiran un possible Brexit sense acord, segons Afrucat. L'associació empresarial considera que el producte que s'exporta des de territori català és el més ben posicionat al Regne Unit, especialment pel que fa a préssecs i nectarines. Tot i la possibilitat d'aplicar-hi aranzels, el sobrecost l'assumirà el consumidor anglès. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
En el cas de les pomes i les peres, l'increment del preu podria ser d'un 5 i un 9% respectivament. Amb tot, el director general d'Afrucat, Manel Simón, considera que això no repercutiria en la presència de fruita lleidatana al Regne Unit.
La nostra competitivitat i la nostra qualitat en el Regne Unit està assegurat. Els compradors del Regne Unit valoren sobretot la renovació varietal que s'ha produït en els darrers 10-15 anys a Catalunya especialment i, per tant, doncs jo crec que està assegurada la nostra presència i la nostra continuïtat en el Regne Unit.
El Regne Unit és el destí del 4% de la producció de préssecs i nectarines espanyols i del 5% dels catalans. A més, també rep el 2% de la poma espanyola i catalana i menys de l'1% de la pera. Tot i això, per als britànics, el préssec i la nectarina espanyol representen entre el 73% i el 80% del total dels que hi ha als lineals.
La calor i l'escassetat de pluges del darrer mes ha fet avançar fins a 2 setmanes la campanya de rec a Lleida. Els canals aragonesos i lleidatans ja han començat a abastir d'aigua les poblacions i els camps de cultiu. Amb un FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Canals com el d'Aragó i Catalunya, el de Pinyana, el de Segarra-Garrigues, l'Algerri Balaguer, de les comarques del Segrià i les Garrigues, estrenen temporada. Tot plegat a causa de l'escassa pluja d'aquest mes de febrer i les altes temperatures que han fet avançar la campanya de regadiu. Ramon Piqué, el president del Canal de Pinyana, estructura que abasteix els termes de fins a una dotzena de municipis, tant del Segrià com de la Llitera, explica que ja estan bombant l'aigua necessària.
Comença aviat perquè un clima excepcional, sequera, unit a altes temperatures, i pues, els camps necessiten aigua. Hem començat abans, però paulatinament.
Els pagesos començaven a patir per la sequedat dels camps, principalment dels d'ordi i de blat, mentre que confien que els camps fruiters, cada vegada més florits, no es vegin afectats per una gelada sobtada.
Repassem altres notícies destacades del dia. A les portes del tradicional dimecres de cendra, molts municipis catalans cuinen i degusten aquesta nit la sopa especial de Carnestoltes. A Arenys de Mar, el Cau Flors i Calcat ja ho tenen tot a punt per servir aquest vespre la tradicional escudella de recapte. Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
Un dels membres del CAU, Joan Bosch, ha afirmat que cada any els comerços de la vila i el mercat municipal col·laboren en l'elaboració de l'escudella. També ho fan persones a títol individual. Entre el que més necessiten hi ha pasta, ossos, carn o verdures, entre altres productes.
Tots els veïns d'Arenys de Mar i de Rodalies, doncs, si volen acostar, poden portar algun ingredient per a l'escudella, per fer-la més gustosa, ja sigui doncs, pasta, verdures, ossos, a banda dels comerços, que com cada any doncs, ens faciliten ja molt d'aquest material.
L'olla té una capacitat per a 400 litres i sempre s'esgota. Qui vulgui pot quedar-se a sopar a la sala polivalent del Calissai o també se la pot emportar a casa. Es començarà a repartir a les 8 del vespre.
I si avui és dia de sopa, demà és el punt i final del Carnaval 2019. A Palamós, aquesta nit, un tribunal eclesiàstic jutjarà el Carnestoltes, a qui se li acaben les hores de gresca. Ràdio Palamós, Carles Ribas, bona tarda.
Bona tarda. El rei del Carnaval de Palamós, en Tomàs Turbán, haurà de respondre avui a les acusacions de l'estricte Tribunal de la Rota. El Carnestoltes palamosí serà sotmès a un judici sumaríssim i ara mateix tothom aposta que en sortirà mal parat i que els excessos d'aquests dies els pagarà cars. En Tomàs Turbán té clar que la sentència està ja escrita i deixa clara la seva última voluntat.
Em ve de gust uns macarrons de la mama, la veritat. Algú per despedir-me allà. Ahir la vaig veure, després d'una setmana ens vam abraçar, van deixar dos minuts d'amella i tot allà plorant, va dir, estàs complint el teu somni.
El judici sumaríssim al Carnestoltes de Palamós es farà avui al Teatre La Gorga a partir de les 9 de la nit, un ritual que marcarà el destí del rei dels Pocasoltes. Després de l'acte d'avui, el Carnaval de Palamós li quedarà només demà, amb la lectura del testament i l'enterrament de la sardina.
I en cultura, la terrassenca Marta Pessarrodona ha estat guardonada amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural i que està dotat amb 20.000 euros. Es tracta de la sisena dona que guanya aquest guardó d'entre els 51 que ja s'han donat. La també narradora, traductora i crítica literària resident a Sant Cugat ostenta, a més, la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura. Cugat.cat, Eva Garrido, bona tarda.
Bona tarda. El jurat ha remarcat que Pessarrodona és una escriptora polifacètica i que ha jugat sempre a favor de la cultura, la catalana i l'europea, amb la qual ha trebat un diàleg continuat. Durant l'acte en què s'ha anunciat la guanyadora, Pessarrodona ha posat sobre la taula el fet d'admirar i ha afirmat que actualment no s'admira com abans.
Per nosaltres, doncs, allò Carné era Carné, Carla Riba era Carla Riba, Pere Quart era Pere Quart. Teníem un sentit d'admiració que em sembla que no veig actualment. No és perquè ara demani que tota la gent jove m'ha d'admirar en absolut, però és que tu passes molt bé admirant, admiràs, estimar.
En declaracions a Cugat.cat, l'alcaldessa de Sant Cugat, Carmela Fortuny, ha destacat el fet que la premiada sigui una dona, un reconeixement merescut del talent santcugatenc. Ha afirmat també que vam ser visionaris com a ciutat per posar el seu nom a una biblioteca.
Me he visto pensando en las cosas del día que empieza a brillar.
És de Pedro, el cantautor madrileny cobrirà aquest dijous el festival Músiques Disperses de Lleida d'enguany. Aquesta edició del festival de Neofolk també comptarà amb artistes internacionals com Casey and Clayton, Witch o The Pearson Redheads, entre d'altres. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
De Pedro, un dels artistes estatals, també coneguts com Jairo Zavala, ha explicat a aquesta emissora que ja havia tocat al Cafè del Teatre i que té ganes de tornar.
Tener la oportunidad de tocar con compañeros y disfrutar de su trabajo, y sé que además el festival siempre se caracteriza por traer propuestas muy interesantes, a lo mejor no muy conocidas, pero enriquecedoras. Me parece de una valentía que hay que apoyar, porque no es fácil en los tiempos que corren desde la iniciativa privada apoyar la cultura. A mí, en mi caso personal, no es nada siempre y es un placer volver.
Els concerts del Festival Músiques Disperses tindran lloc al Cafè del Teatre i a la cerveseria Grans Records de Lleida.
Soy más de lo que crees. Estoy llamando a tu puerta, esa que nunca está abierta.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Astrid Fina guanya dues medalles de plata a la Copa del Món de Surf a Neu Paralímpic.
La cita es disputa fins diumenge a les pistes de l'estació de la Molina. La barcelonina s'ha endut els dos metalls a la prova de Board Cross després de només quedar per darrere en totes dues ocasions de l'holandesa Lisa Bunschoten. Astrid Fina ja ha guanyat aquesta temporada 5 medalles en la disciplina de Border Cross. A partir d'aquest dijous, la rider catalana tindrà l'oportunitat de guanyar més medalles durant la prova de la Copa del Món a la Molina, aquesta vegada la modalitat de Banquet Slalom.
En futbol, el Girona convoca 16 jugadors del primer equip per la Supercopa de Catalunya.
El tècnic Eusebio Sacristán ha donat la llista per jugar demà dimecres contra el Barça a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta de Sabadell. Són els habituals dels últims partits. L'entrenador del conjunt gironí farà descansar Ramallo i Bono, mentre que Mujica, Adai i Juanpe continuen de baixa.
Encara en futbol, la crisi econòmica al Reus B comença a solucionar-se.
De moment, alguns jugadors del filial roig i negre han rebut les nòmines pendents. D'altra banda, el club hauria entrat ja en concurs de creditors amb l'objectiu de garantir la supervivència de la Societat Anònima Esportiva.
Richie Porte disputarà la Volta a Catalunya.
El ciclista australià campió de l'edició del 2015 ha canviat la París-Nice, que comença aquest mateix diumenge, per la Volta a Catalunya, a causa d'una bronquitis que ha retardat la seva preparació. La prova catalana li dona dues setmanes més de marge. El corredor del Trek Segafredo s'uneix al cartell de favorits de la Volta, on ja hi són ciclistes de renom, com el colombià Rigoberto Urán i el murcià Alejandro Valverde o el britànic Chris Froome.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona acorda la rescisió del contracte de Dakota Macias.
La penya decideix prescindir de l'escorta nord-americà que no havia tornat a la disciplina del club després de 10 dies de permís. Macias, en principi, havia anat als Estats Units a consultar un metge especialista per la lesió del turmell que pateix. El jugador ha estat a la disciplina del Divina Seguros durant 6 mesos. El d'Ohio va acreditar una mitjana de 9 punts i 2 rebots per al partit.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos, nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Des de la Diputació de Barcelona, teixim aliances amb les dones, les institucions i els municipis per transformar la societat. Treballant polítiques feministes, donant suport als moviments feministes i impulsant municipis feministes. Diputació de Barcelona.
Vine i fem un viatge en el temps. Exposició fotogràfica Mirem el passat, fins al 22 de març a la seu de la Diputació de Barcelona, a Rambla Catalunya amb carrer Còrsega. Més informació a diva.cat/exposicions. Diputació de Barcelona.
L'OBC i l'Auditori participen en el nou Festival de Música Clàssica de la ciutat, el Barcelona Obertura Spring Festival. L'orquestra interpretarà l'enèrgica i colorista Consagració de la Primavera de Stravinsky sota la batuta de l'aclamat director Ken Nagano.
Completaran el programa el concert egipci de Saint-Saëns amb Genève Thibaudet al piano i el ballet G de Debussy.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
l'endevinalla de la quincalla.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Es lamentava així Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. L'endevinalla de la quincalla posa a recuperar-les. Avui parlarem de com és o no és la gent.
De xafarderes i xafarders n'hi ha en tots els carrers.
Quants en teniu el vostre?
El qui sigui malcarat, si te li gires d'esquena, no li has de veure'l posat.
Això és pura estratègia per passar de gent que sempre et fa mala cara.
El gat miola, el poll piula i el parent que ens deu diners, quan els hi demanes, xiula.
No coneixem prou bé ningú, ni els parents.
Foc de xera codorniu, molta flama i poc caliu.
O sigui, que les aparences enganyen.
Amb els sonsos i els badocs no hi vulguis veres ni jocs.
No tinguem tractes amb la gent que no hi toca massa. La bona paraula amaneix la taula.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.